Al Taquilla Inversa d'aquesta setmana descobrim la música de la jove artista Lua. També entrarem a l'estudi de dos dels artistes que participen a la nova edició de Tallers Oberts, Ernest Compte i Momamú. Xerrarem amb l'escriptora hospitalenca Ana de la Calle sobre el seu llibre Filosofia des de les entranyes i a Castrolover anirem a descobrir el racó d'Antoni. Però abans de tot això ens visita Gessamí Boada amb el seu nou disc 12.
Doncs aquí tenim a la nostra protagonista d'avui, Gessamí Boada. Què tal, com estem?
Molt bé, molt contenta.
A veure, vens amb el teu nou disc sota el braç, que es diu 12. Explica'ns a veure aquest títol.
Es diu 12 per diverses raons. Primer perquè hi ha 12 cançons en el disc i després perquè vaig descobrir que en numerologia, que és com la ciència, bueno, la ciència no ho sé, però els estudis dels números, deien que això, el número 1 és el número del sol, de la vitalitat, i el 2 és el de la lluna, de la introspecció, i en aquest disc per mi hi ha això, molta llum i foscor també, que al final forma part de la vida.
Clar, al final tots tenim una mica aquesta doble faceta, no? Moments de lluminositat, d'alegria i d'altres en què... Bueno, sembla que
costa
estem
una miqueta més, exacte.
Sí, clar, sí. En el teu anterior disc, L'art d'estimar, parlaves més de desamor, pena, no? Aquí has optat per buscar aquest equilibri una miqueta. Com ha estat per què aquest canvi?
Sí, també parlo de desamor, però crec que és un disc això que té una miqueta més de llum, que té més positivitat, que intenta donar-li la volta a aquests moments una miqueta més durs. I també això, hi ha molta esperança, no? És un disc, jo penso, que vol aportar molta llum.
De què parles, Amanda, llavors, d'amor, desamor, diguem? Hi ha altres temes, eh?
Hi ha altres temes, també. El primer tema, per exemple, es diu Agafo aire, i per mi és una declaració d'intencions de que cal parar, que vivim en una societat que va tot super, super ràpid. Ara m'he assegut aquí amb la maquilladora, i només el fet d'estar asseguda sense fer res, no? És com, espera un moment, agafo aire, no? I crec que ens fa falta això, parar una miqueta, que anem molt accelerats. També parlo dels conflictes bèl·lics, hi ha una cançó que parla del conflicte, bueno, del genocidi de Gaza, una cançó que es diu Shivering Clouds. Parlo de les herències familiars, del pes que portem a vegades per ser fills de, no?, per tota la trajectòria familiar i de com podem nos desfer d'algunes d'aquestes càrregues. Parlo de moltes coses.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona. Ens quedem amb un dels temes del primer senzill que vam conèixer, que és Surto de mi. En aquest tema col·labores amb el Xavi Noms, que és un concursant d'Eufòria conegut com a Elio Haven.
Haven,
eh? Així amb... explica'ns una miqueta, aquí parles de recomençar, no? No sé si lligat una miqueta també amb el que explicaves abans, no sé, explica'ns una miqueta a veure aquest tema.
Sí, aquesta cançó és una mica així abstracta i també m'agrada que la gent pugui interpretar les cançons com vulguin, però és fer un exercici d'això, de sortir de mi, de veure què passa si jo m'imagino una altra vida, no?, per mi. I amb el Xavi va ser tot com molt fàcil, li vaig escriure per Instagram i de seguida em va dir que sí, que s'apuntava a cantar aquesta cançó junts i, bueno, superbé, molt contenta.
El tema que obre del disc, que comentaves fa un moment, que és Agafo aire, dius, escric poemes per poder avançar. Explica'ns
sí,
a veure això.
En aquest disc jo crec que he treballat bastant les lletres, també, i al final la música és una manera, bueno, com a cantautora, no?, amb la música pots escriure amb profunditat, pots dedicar-li atenció a cada paraula. Jo de petita, de fet, volia ser escriptora i mai he sigut escriptora com a tal, però bueno, em dedico a fer cançons, que hi ha una part d'això també. I crec que les cançons d'alguna manera són petits poemes també, no?
I tant. Parlàvem d'una col·laboració amb l'Elio Haven, n'hi ha una altra amb la Hayley Reardon, que és nord-americana, sí. En el tema Constellations. Explica'ns a veure com ha sorgit això.
A mi és que m'encanta col·laborar amb altres artistes, o sigui, crec que és el que, bueno, més em motiva. La Hayley, jo soc superfan, des de fa molt de temps i ve molt sovint a Barcelona perquè és amiga de la Judit Niederman també, llavors per amics en comú la vaig conèixer i li vaig proposar doncs, de fer una songwriting session, que vol dir una sessió de composició, sí. I ens va sortir aquesta cançó així com bastant ràpid, parlant dels nostres amors de la nostra vida. I li vaig dir doncs, si la podia incloure en el disc i em va dir que sí. I bueno, és una col·laboració això, internacional que bueno, fa màxima il·lusió. Uh-huh.
Clar, en el disc aquest tema és en anglès, n'hi ha algun altre? Has tornat a jugar amb allò de català, castellà, anglès. Et funciona aquesta fórmula?
A mi sí, no sé si al mercat li funciona, però és que al mercat és molt difícil trobar què li funciona. Almenys com a cantautora, crec que és difícil i al final he decidit doncs, expressar-me com jo vulgui i a qui li agradi, doncs, fantàstic, i a qui no, doncs, que escolti una altra cosa, no passa res. Però sí, em sento molt còmode escrivint en anglès, escrivint en català, escrivint en castellà. De fet, només hi ha una cançó en castellà. Uh-huh. En el disc anterior sí que havia provat amb el francès, però jo què sé, potser el proper disc hi ha alguna cançó en italià, no ho sé.
Ah, mira! Va, doncs ens quedem justament amb la que és en castellà, com a Ave Passajera. N'escoltem un trosset. Tenía ganas de entenderte y no me dejaste. Tenía ganas de perderme en tus silencios, en tus caricias, tus abrazos y alzaste el vuelo. Aquest tema, com a bé passajera, és un dels que, bueno, a mi personalment és un dels que més m'ha agradat del disc. Volia parlar una miqueta del tema més de sonoritat, perquè és un disc que és allò molt orgànic, no? Molt transparent també. Explica'ns una miqueta a veure aquesta fórmula que has utilitzat.
Sí, de fet ara fa un any que vam quedar amb els productors, amb el Quim Isagi i l'Arnau Figueres, que és amb qui treballo des de tota la vida, i vam decidir això, que ho volíem gravar tot amb instruments reals, que avui en dia també crec que és com una aposta, allò, una declaració d'intencions, i crec que no hi ha res, ni MIDI, ni samples, diria que pràcticament res. Tot és tocat amb pianos de veritat, amb bateries de veritat, hem anat a l'estudi, a diferents estudis a gravar-ho, de fet en el videoclip de Surto de mi es veu això, no? Una mica el procés de gravació del disc. I per què això? Perquè respirés molta vida. Jo volia que fos un disc molt viu.
Mm-hmm. Clar, sí que hi ha hagut a la teva trajectòria una mica d'evolució, no? Més de folk cap a pop. Com ho has viscut això i per què aquest canvi?
Sí, jo crec que és molt difícil definir, no? Posar-li només una etiqueta a la música. I jo escolto molta música, ara venia escoltant les Destiny's Child.
Oh.
Vull dir que no té res a veure amb la música que faig, però al final tot queda allà d'alguna manera, no? I per mi aquest disc és folk, pop, música d'autor, però jo sobretot escolto molt de pop i llavors al final això surt d'alguna manera. Tot i que sí que tinc estudis doncs, més en jazz també, no? Uh-huh. Tinc el superior en música, jazz i música moderna, però al final la música jo crec que veu de moltes fonts.
Uh-huh. Que al final la teva proposta artística és una proposta que ho hem llegit, no? I tu ho has comentat alguna vegada, al final no es regeix per xifres, sinó per la qualitat de la teva proposta, i no sé si això en el panorama actual és complicat fer-se un lloc.
Sí, aquest és el meu quart disc, i m'agradaria que fos més fàcil tot, sincerament. Cada cop que acabo un disc dic, ja està, és l'últim, perquè estic molt cansada. I després, no sé com, recupero l'energia i en faig una altra. Perquè és com una lluita, és una lluita constant, i jo sé que això té un valor i que té un valor a la societat, vull pensar, i que l'art crec que l'hem de cuidar i l'hem de mimar. I no vull dir que haguem de no sé, posar els artistes en un lloc que jo què sé, però que puguem expressar-nos, no sé, com una veu col·lectiva, no ho sé. Costa trobar concerts, costa que la gent vingui als concerts, llavors aneu, compreu entrades, aneu al teatre, aneu al cine, que la cultura, ostres, és un bé molt preciat, em sembla.
De seguida parlarem de les cites que tens en calendari, però abans, si et sembla, escoltem un trosset d'un altre dels temes del disc, que és Antònia Font.
Qui diu que els amors d'estiu no valen la pena? Tot és efímer, ja ho sé, res dura per sempre. Comença un dia nou. La vida és un tresor. Sé que a vegades et costa dir tot el que penses. I jo he d'aprendre a escoltar i a tenir més paciència. I et sentiré de fons cantant.
Va, aquest tema. Ets fan d'Antònia Font o no? Suposo que t'ho han preguntat.
Sí, no els escolto molt sovint, però sí que reconec que, jolín, són un grup super, super important, que han marcat història i que tenen cançons molt, molt guais. I aquesta parla d'una que es diu Aquesta pluja, que és molt curteta, és només guitarra i veu i és molt bonica. I explica, bueno, explico la història d'un amor que li agradava molt a Antònia Font.
Clar, comentava mentre estàvem veient el videoclip, no, bueno, el tema d'això, dels videoclips, que
sí.
A vegades ja tirem més així com de visuals, no? O
sí,
la proposta
sí.
Aquesta així, perquè és que és complicat.
Clar, al final
trobar
sembla,
tots els recursos.
Sembla que la música, si no va acompanyada d'un vídeo, no? És com que no existeix. I crec que la música hauria de ser només música. I si tu la vols complementar doncs, amb visuals, fantàstic, no? Com la Beyoncé, que va fer un disc tot de videoclips. Però això suposa un pressupost i tal. Llavors, jo molts videoclips me'ls acabo fent jo. El primer el vaig muntar jo, el de Surto de mi, m'ho vaig passar superbé. I aquest d'Antònia Font també. Em vaig agafar una càmera d'aquestes de mà i gravant-me amb el mirall. Low cost total. I després sí que tenim el de Com a Vall Passajera, que amb un equip molt xulo, amb un equip molt, molt bonic.
Va, el dia 17 vas presentar el disc de la Sala Parada 62. Què et deparen ara els propers mesos? No sé quines cites tens en calendari.
Doncs tenim un concert a Golferix, a Barcelona, al Centre Cívic, amb l'Arnau Figueres, que és un dels productors que tocarà la guitarra. I després estarem a Premià de Mar, també, al juliol.
Casa Golferix, el 27 de juny, si no
sí.
M'equivoco. Doncs marquem el calendari, que és la cita potser allò més propera que tenim. Ja m'ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Molta sort, molts èxits.
Moltes
que vagi
gràcies.
Tot molt
gràcies.
I molt bé.
Gràcies.
Nosaltres ara canviem de qüestió. Aquest cap de setmana es celebra una nova edició dels Tallers Oberts a l'Hospitalet, una oportunitat per apropar l'art, l'artesania, el disseny i la creació a tota la ciutadania. Els professionals del sector obren les portes d'espais que normalment no són visibles i nosaltres hem entrat a dos dels 8 estudis visitables aquí a l'Hospitalet, el del pintor Ernest Compte i el del dissenyador de joies Momamo.
Entrem a l'estudi que Ernest Compte acaba d'estrenar al barri de Collblanc. Compte és un arquitecte reconvertit a pintor arran de la crisi immobiliària del 2008. Els seus retrats exploren el rostre com un mirall de l'ànima.
I són un intent d'explorar emocions dels humans. O sigui, una mica el que ens passa per dintre, moments que queden com de silencis o desapercebuts, i jo els faig físics amb la pintura, no? O sigui, es fa una cosa tangible d'una emoció.
Compte ha exposat, entre d'altres ciutats, a Nova York, Milà, Roma, Londres, Estocolm i Barcelona. Ha rebut diversos premis i ha publicat a revistes com Vogue i Vanity Fair.
Amb els meus quadres passa aquest fenomen estrany que la gent diu, em recorda a no sé qui. A mi m'han mirat així, això em va passar. O sigui, una noia d'Estats Units em va comprar un quadre dient que era ella i no la conec de res.
I de Collblanc a Santa Eulàlia, on l'edifici Mercader, que abans estava ocupat per galeries d'art, ara acull tallers de diferents artistes. Un d'ells és Momamo, que vol dir Molecular Machine Mutation. Darrere d'aquest nom hi ha el brasiler Mateu Sartori, també arquitecte. Va venir a Barcelona fa 9 anys per estudiar un màster i d'aquesta experiència en va sortir la idea de fusionar tecnologia i artesania. En el seu estudi de disseny crea joies i accessoris innovadors utilitzant eines com la programació visual i els codis.
Que intenten imitar la naturalesa i el creixement natural, com per exemple de los corales. I entonces a partir de esto hago el 3D y después voy a la parte artesanal. Trabajo con impresión 3D y después con plata y metales preciosos tipo oro, bronce. Ahora mismo estoy más enfocado en joyería. Entonces, anillos, pendientes, colares, que tienen siempre un aspecto así un poco más, no digital, pero formas complejas, que son bastante orgánicas y así, como más futurista, digamos.
Durant les dues jornades dels tallers oberts d'aquest cap de setmana, Momamu impartirà un taller en el qual els participants podran crear i imprimir en 3D una petita peça de joieria en resina. Per participar en aquesta activitat cal inscriure's prèviament al web de Tallers Oberts. La videoinstal·lació de Núria Güell complementa una investigació que va començar amb l'obra Paraules d'amor, que va fer pel Teatre Nacional de Catalunya. Llavors es va fer una lectura de poemes d'amor, escrits i llegits per persones que havien matat per amor o havien posat la seva vida en risc per amor.
Que vaig buscar pel territori espanyol com 9 persones en aquell moment que haguessin passat per aquesta situació i els hi preguntava això, que m'expliquessin just sobre aquell moment on tot la seva passió en l'amor es convertia en el seu revers, o sigui, amb odi, amor, amb violència. I a partir d'aquesta acció, mentre l'estava fent, alhora jo tenia converses amb una psicoanalista, un detectiu privat especialitzat en crims i una criminòloga. I a partir d'aquestes converses amb ells, com per entendre més doncs aquesta relació de la passió i la mort, a partir d'aquestes converses que he acabat fent el vídeo.
Núria Güell interessava, però, analitzar quina és la responsabilitat de la cultura en relació a l'ideal de l'amor romàntic. I ho ha fet a través de les cançons populars d'amor amb les que ha crescut i que li han permès veure quin és l'ideal d'amor que ens inculquen.
Bueno, una de les coses que em sembla que opera és que moltes vegades quan diem t'estimo, en veritat el que estem dient és vull que m'estimis. En veritat té a veure amb l'un, amb un mateix. Llavors em sembla que això és una gran confusió, que té a veure més amb demandes que no amb el donar.
Durant la inauguració de l'exposició Paraules d'amor, un assaig sobre les passions de Núria Güell, també s'ha presentat la publicació que repassa les obres guanyadores i els artistes premiats en els 10 anys del Premi de Videocreació. A més, s'ha donat a conèixer la guanyadora de l'11a edició del Premi, l'artista barcelonina Júlia Montilla.
Seguim el taquilla inversa i ara us volem presentar una jove artista que estudia a l'Hospitalet i busca fer-se un lloc en el panorama musical. El seu somni és dedicar-se a la música i va per molt bon camí. Demà publica el seu EP debut amb cançons d'estil indie folk en castellà, anglès i gallec. Ella és la Lua Lelia. Què tal? Com estem?
Molt bé. I tu?
Molt bé, nosaltres encantats de que estiguis al programa. Dèiem que demà surt aquest primer treball, La minya terra, que vol dir A la meva terra, no?
Sí.
En gallec?
Sí.
A veure, explica'ns primer, què fa una gallega aquí?
Pues, qué buena pregunta. Bueno, primero, perdón, porque no parlo molt bé català, entenc, però no
parlo. Cap problema.
Pues, bueno, estudiar y hacer música, porque pues en Galicia...
Está
hace muy mal tiempo.
D'on ets, a Galícia, exactament?
De Cangas do Morrazo, que és un poble a Pontevedra, com a Rías Baixes, és un poble molt bonic.
I la passió per la música, d'on et ve? Una mica ja des de petiteta?
Pues sí, o sea, como que toda mi familia paterna siempre fue muy música tradicional, música clásica y muy, con mucha formación, y pues crecí un poco con ese ambiente y fue como, vale, tú tienes que tocar un instrumento, ¿cuál quieres? Y escogí la guitarra. Y bueno, en un principio pues me gustaba, pero pues era pues eso, o sea, me gustaba cantar, me gustaba la música y ya, bueno, luego pues eso, cuando se murió mi padre empecé a componer y fue como mi terapia y pues ahí dije, quiero hacer esto.
I als 18 anys decideixes marxar a Londres, no?
Sí.
Guitarra en mà, entenc,
sí.
a buscar-te la vida o,
sí.
O què?
Sí, dije, bueno, pues sabes que quiero hacer música, me voy a intentarlo porque pues en un principio pues piensas que allí pues es como que se puede hacer realidad y todo esto. Y pues me fui a estudiar canto y producción y a intentarlo.
Que allà vas fer micros oberts,
sí.
Feies bolos,
sí.
Busking
sí.
És tocar al carrer, no? Això
sí,
ho he descobert,
sí, sí.
No ho sabia.
Sí, bueno, a ver, pues sobre todo hacía micros y luego algunos bolos y tal. Y pues luego así con algunos amigos también empezamos a tocar en la calle, al lado del Tate Modern, pero bueno, y pues fue una experiencia, la verdad.
Clar, imagino que al final és això. T'anava a preguntar què és el que vas aprendre allà, però al final és experiència de vida, també,
sí,
no?
Sí, muchísimas cosas. O sea, también el crecimiento, bueno, el desarrollo tanto artístico como personal, es una experiencia que no cambiaría por nada.
Quan acabes aquesta aventura, vens a Barcelona, no? Fa uns 2 anyets crec que estàs aquí, compaginant els estudis amb la música. I ara treus aquest EP. Explica'ns una miqueta a veure què hi trobem.
Pues del EP, bueno, pues yo ya había hecho música antes, o sea, ya había sacado cosas antes y tal, pero quería hacer como esta, o sea, la música que yo escucho, que al final es indie folk, y bueno, después de volver, o sea, este verano, el verano pasado que me fui a Nashville, porque pues dije, indie folk aquí, sí.
Claro.
Y como que me inspiró mucho a decir, vale, ¿por qué no estoy haciendo esto en castellano, en gallego, en mi propio idioma, si es lo que tal, ¿no? Y como que tuve que irme a la otra punta del mundo para decir, vale, voy a hacer esto. Y volví a mi casa, o sea, volví a mi pueblo en agosto y me puse con las dos canciones que había escrito allí, bueno, la de When You Sell the House y la de, o sea, la de Raíces sin lluvia, que las escribí estando allí. Me puse a producirlas y empecé con When You Sell the House, que fue la que salió así más rodada, y ya como a preparar todo, de decir, vale, voy a hacer un EP, voy a hacerlo así, porque si no encuentro músicos, pues lo voy a hacer yo, y ya está, bueno, no sé.
Per tant, tema, hay un EP composat, produït per tu,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, lo hice pues en mi cuarto, con mi ordenador, con mi equipo, y tocando yo todos los instrumentos.
Sí. Va, doncs, si et sembla, comencem a escoltar una miqueta com sona. Ens quedem amb el tema que dona nom a l'EP, que es diu Na Miña Terra.
Na miña terra nunca crece mala herba, non preguen que namoro. A miña terra, terra que todos deixan pra buscar algo mellor. Terra que sempre chora cando a morriña douda non chegou a florecer. Feiticeira como monte, terra que todos volven cando queren renacer.
Hem escollit justament la cançó en gallec de l'EP, sí. Però hi ha, com dèiem, dues cançons en castellà i també una en anglès. Sí. Per què has jugat amb aquesta diversitat?
Pues porque creo que al final siempre se dice tienes que crear tu branding como artista, ¿qué es lo que te hace única? ¿Qué aportas a la industria musical? Y digo, oye, pues al final el hablar varias lenguas, el que al final es un problema y una ventaja, ¿no? Porque en mi casa, pues normalmente con mi madre hablo el castellano, luego con mis tíos, con mi familia el gallego, luego con mis amigos el inglés. Digo, vale, pues ¿por qué no juntarlo todo en un EP? Y que sea como ese EP debut, por así decirlo.
Clar, abans deies que quan vas començar, no, a compondre i a escriure música, que havia sigut una mica una cosa terapèutica,
sí,
també, no? Jo t'anava a preguntar això, en què t'ha ajudat la música, més enllà d'això, potser?
Pues, literalmente, a ser mi terapia para absolutamente todo y a cada vez que me pierdo un poco en cualquier cosa, que me agobio con cualquier cosa, que pasa algo en general, es la música es lo que me mantiene. O sea, no sé, lo es todo para mí, la verdad.
I a nivell de temàtiques, ara escoltarem un altre dels temes, When You Sell the House, però per exemple aquest que estàvem escoltant, aquest de Na Miña Terra,
sí.
Què és el que vols transmetre amb les cançons?
Pues bueno, en general con este EP es un poco la falta de raíces y el encontrarlas en el lugar donde nunca las tuviste. Normalmente pues escribo sobre eso, en general sobre no tener raíces o estar pues un poco perdida con cierta cosa, desamores igual no tanto, pero también a veces. Pero eso, estas canciones pues son de cuando te vas de tu sitio porque no sientes que sea tu sitio y luego vuelves y dices, debería serlo.
Que maco. Va, escoltem un altre dels temes, com dèiem, When You Sell the House.
So you're selling the house, 'cause nobody sticked around,
Va, aquestes imatges que estem veient, tot això forma part com una espècie de curtmetratge,
sí,
no?
Sí, de curtmetratge.
Podem dir sí. Que bueno, l'has gravat amb l'ajuda també del Josep Comas, que és el nostre estudiant en pràctiques aquí a la tele. Explica'ns una miqueta a veure aquesta idea de fer com tota una història, entenc.
Pues, bueno, la veritat que estic molt agradecida perquè eso, tenia este concepte de EP, de esta transició de nostàlgia, soledat, a luego encontrarlo, y como tenía una historia que creo que con estas canciones es un poco lineal, y quería hacer una parte pues visual, que como dije, empecé a hacer videoclips, quiero hacer un cortometraje, quiero ponerlas todas juntas y narrar una historia, y pues tuve la suerte de compartirlo con mi amigo Josep, y bueno, también con Nora, y que sobre todo que Josep dijera, pues sí, yo quiero ser parte de este proyecto, quiero implicarme, y bueno, y entre los dos crear este, pues este cortometraje.
Uh-huh. I a partir d'ara, què? Què se t'obre? Davant quines perspectives tens? No sé si tens pensat allò, buscar alguna actuació per presentar-lo.
Sí. Bueno, por ahora, o sea, tengo no actuaciones, sino dos micros a los que voy a hacer este finde, y luego sí que estoy como mandando para bolos y tal, por aquí por Barcelona, pero bueno, como en verano estaré fuera, pues también esa parte está un poco parada, pero por ahora pues estoy trabajando en otras canciones.
Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. No volem que marxis sense que ens interpretis un dels temes en acústic, d'acord? Així que ara et deixarem que et preparis, però que deia, molts èxits, que vagi tot molt i molt bé.
Pues moltíssimes gràcies.
Nosaltres ara el que fem és, mentre la Lua es prepara, fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha en aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
El papa del rap en català macarra. No nos compares con tu grupo de bujarras. Visca el camp, estic com una cabra. Odio eterno a los putos cosos de escuadra. Por el pueblo me cruzo con un John Carra. Me dices de UTT que vaya bien la tarda. Yo curro a la viña, tú estás a la parra.
anclaste en tu ser, raíces sin lluvia que mueren de sed.
El cicle Blues per tu torna a l'Hospitalet el proper mes de juny. Un cop per setmana, la Biblioteca Tecla Sala acollirà conferències sobre els orígens i l'evolució d'aquest gènere musical d'arrel afroamericana. Una programació de 4 xerrades i tertúlies on no hi faltarà la música.
No es conferencia, nosotros le llamamos más charlas musicadas. Entonces viene un conferenciante que habla sobre un tema, pero estas charlas están ilustradas con una actuación musical. Entonces, por ejemplo, el conferenciante pues explica el tema de su conferencia, pero lo va intercalando con canciones en directo por un grupo que nosotros traemos aquí a tocar.
El cicle arrencarà amb una conferència sobre les pioneres que van lluitar per l'abolició de l'esclavitud i els drets de les dones. Unes conquestes que van posar les bases d'un nou espai cultural que donaria pas al blues. L'acompanyament musical anirà a càrrec de la vocalista Rocío Angue i del pianista Pollo Moya. En una segona conferència, Ricard Gili, fundador de la Big Band més antiga de Catalunya, explorarà la relació històrica entre el blues i el jazz. I ho farà a través de la música d'Oriol Romaní, Pep Rius i August Terrats.
El jazz y el blues, cuando empezó en los años 40-50 aquí en Cataluña, estaban siempre muy unidos, y poco a poco el jazz y el blues se separaron, y ahora el jazz es una cosa y el blues es otra. Esta conferencia quiere mostrar los puentes de unión que hay entre estas dos músicas.
Seguirà una taula rodona que reunirà els directors dels festivals de blues de Catalunya, que debatran del present i futur de les seves propostes. S'acompanyaran dels músics Tòful Martínez, Joan Pau Comelles i Gerard Nieto. I per tancar el cicle, el pati exterior de la Tecla Sala acollirà la cita més festiva, una xerrada sobre la influència de la dansa en la música negra, en què es podrà gaudir del blues en la seva versió de ball.
También estará amenizada por músicos y tendrán unas parejas de baile que nos bailarán el blues. No todo es triste, no todo es esclavitud, no todo, sino el blues y el baile. El blues es una música que si es, te hace moverte, te hace estar animado. Entonces queremos enseñar este otro aspecto del blues.
Les conferències musicades tindran lloc cada dimecres de juny a les 7 de la tarda.
El poemari Lo que no te dije al verte és la primera obra de l'hospitalenca Carolina Càmara, amb textos intimistes que transiten entre el vers, la prosa, els micropoemes i les reflexions personals. Càmara vol apropar la poesia a través de temes com l'amor transformador, la nostàlgia i l'esperança.
I és un llibre per fer més conscient les emocions, per donar-li valor als sentiments que a vegades banalitzem i expressar tot allò que ens guardem, que no ens atrevim a dir o fins i tot a confessar-nos a nosaltres mateixos. Pretenc agafar-te de la mà i fer-te mirar endins. I és un llibre per qui ha estimat i ha perdut, qui s'ha enamorat.
L'obra recull dels textos que ha estat escrivint des de fa 20 anys i es presenta com una lectura intensa i sensible.
Doncs és el que jo desitjo, no? Que la gent digui, ostres, jo també he sentit això. Crec que encara hi ha molta gana de paraula profunda, de sentiments, i li hem de donar una oportunitat a la poesia.
Amb Lo que no te dije al verte, Carolina Càmara es va estrenar el passat Sant Jordi signant llibres a la Rambla Just Oliveres.
1, 2, 3, listen. 1, 2, 3, listen.
Comencem la segona part del programa i ho fem parlant de l'últim llibre de l'hospitalenca Anna de la Calle. Ha dedicat més de 20 anys a la docència, concretament a l'ensenyament de la filosofia, i després de publicar diverses novel·les, assajos i articles, ara ens presenta el seu últim llibre, l'assaig Filosofia des de les entranyes. Anna, què tal, com estem?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per l'oportunitat de parlar del llibre.
A veure, doncs, explica'ns a veure el per què d'aquest assaig.
Doncs mira, quan vaig començar a estudiar filosofia, em vaig capficar una mica a investigar, a escudrinyar una mica què és això de la felicitat. Uh-huh. I amb els anys em vaig anar donant compte de que, de fet, el que era rellevant era com podem viure amb el dolor. És a dir, el dolor està present a la vida de tots, a l'existència de tots. I, per tant, el que sí que podem fer és veure com aprendre d'alguna manera a conviure amb aquest dolor. La recerca de la felicitat és com la recerca d'un no-res, perquè d'alguna manera és un concepte límit. podem dir més aviat que no ens fa feliços que no pas que ens faria plenament feliços. A més de que la felicitat són instants, són moments en què bueno, podem fruir una mica dels altres. No? Mm-hmm.
Però tot i així, al final, tots el que anhelem és això, és la felicitat.
Correcte,
al final.
Sí.
Clar, estem davant d'un assaig que el que vol és aprofundir en la idea que la filosofia és una eina per entendre el món i l'existència humana i, per tant, entenc que és un llibre que no va adreçat només a filòsof, podem dir, o estudiants, sinó que és un llibre que està adreçat a tothom.
Sí, és un llibre escrit per tothom, i amb la voluntat de demostrar que la filosofia, de fet, ha d'estar arrelada a l'existència. És a partir de l'existència que es pot pensar, que es pot repensar i que es pot, d'alguna manera, prendre una mica de distància amb el que tenim al voltant per poder analitzar-lo i per poder pensar-lo d'una forma profitosa. No? Perquè a vegades, si estem com molt ensorrats en el fang, no, amb la immediatesa, per dir-ho d'alguna manera, doncs no acabem de veure ni de treure el fil. No? Uh-huh. I per tant, el que vull una mica transmetre és que la filosofia ha d'estar arraigada, no? Arrelada a la vida, però a l'existència, i que és això el que ens permetrà que la filosofia realment sigui una eina que ens permeti viure.
Clar, però tu fas aquesta, de fet, comences diferenciant existència de vida.
Correcte.
O sigui, que ens podria semblar que és el mateix, però no.
No, o almenys per mi no. És a dir, l'existència ens ve donada, nosaltres venim al món i ens trobem aquí, això és l'existència, i aquesta existència podem fer d'ella vida, i parlo de vida en un sentit ètic, no en un sentit biològic. Què vol dir fer de l'existència vida? Vol dir, d'alguna manera, que l'existència que tenim sigui digna, sigui desitjada, sigui volguda per al subjecte. Clar, com decidir si una existència és vida o no, això és molt subjectiu. Però el que certament podem fer és intentar esbrinar què és el que ens pot ajudar a que la nostra existència tingui un cert sentit i, per tant, la puguem anomenar vida.
Clar, i al final de la vida és la mort, i això els filòsofs en parlen molt, no? D'assumir que morirem i com ho hem d'afrontar. Però això segueix sent un tema tabú a la nostra societat actual.
Sí, la mort segueix sent un tema tabú, però, curiosament, si no hi ha una assumpció de que tots acabarem morint, i clar, si parlem dels altres, la cosa és com més suau, no? Però la convicció de que la teva existència és finita i és limitada, crec que ajuda, en el fons, a fer de l'existència vida, perquè el temps és limitat i, per tant, no podem perdre el temps en coses superficials, coses que sembla que ens fan feliços, entre cometes, no? El consum, com coses, les coses, per dir-ho així, i veure que en el fons el que ens proporciona una certa entitat com a subjectes o com a individus és la interacció i la interdependència amb els altres. Jo crec que això és clau en el llibre.
Clar, dèiem al principi que la filosofia és una eina per entendre el món, és una eina per anar per la vida, i és una eina que fins fa uns anys s'impartia a la ESO i al batxillerat, ara només al batxillerat, i a més Catalunya és la comunitat que menys hores fa de filosofia.
Sí, jo crec que això és un greuge comparatiu important, però a més és curiós perquè la societat en la que vivim, societat capitalista, no? El que li interessa és que els coneixements siguin cada cop més especialitzats. I per tant, tot el que són, no només filosofia, sinó tot el que són humanitats, cada cop tenen menys pes al currículum. Per què? Doncs perquè a la societat capitalista, que el que vol és producció i consum, no li interessa que ningú es plantegi si el tipus de vida que aquesta societat ens força de vegades a portar és la que volem. Si aquesta existència que ens obliga la societat a portar és realment vida o no. Tot això es va desgranant al llarg del llibre i amb un llenguatge, aviam, que he intentat fugir de tecnicismes filosòfics, i si utilitzo algun, que n'utilitzo perquè és inevitable, estan explicats.
Clar, de fet, el pròleg del llibre va a càrrec de Ricardo Espinoza Lolas.
Sí,
no?
Que el qual voldria fer un agraïment especial.
Sí, perquè justament ha estat un dels nominats al Premi Nacional d'Humanitats i Ciències Socials de Xile.
Sí,
no?
Sí.
Per tant,
sí.
Déu-n'hi-do.
Ens vam conèixer durant la pandèmia, el 2020, a través d'internet, en conversatoris que fèiem amb Latinoamèrica i tal, i la veritat és que, bueno, som molt amics. I clar, per mi ja era un honor que ell, que ha publicat més d'una trentena de llibres, doncs es llegís el meu llibre i em fes el pròleg que m'ha fet. Però ara, curiosament, després, és un dels 5 candidats al Premi Nacional d'Humanitats i Ciències Socials de Xile, amb la qual cosa, doncs, clar,
avala
el llibre.
Avala
totalment,
el llibre, no?
I més amb el pròleg que m'ha fet, que la veritat és que ahir me'l tornava a llegir i doncs emociona.
Doncs Anna, recomanem des d'aquí Filosofia des de les entranyes, el teu nou llibre. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Estàs ja
moltes
amb algun
gràcies.
Altre entre mans o no?
Pues no, perquè amb el Ricardo formem part d'una xarxa de filòsofs, poetes i artistes que es diu La Red Nosotros, i la veritat és que m'encarrego de la web, de les xarxes socials, i estic una mica liada. Però bueno, sempre estic fent articles, però un llibre tal qual no.
Bé. Moltes gràcies, el que dèiem, per haver-nos acompanyat i que vagi tot molt i molt bé.
Gràcies.
Nosaltres el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb l'últim film de Wes Anderson, La trama fenícia. Fidel al seu estil, Anderson firma una pel·lícula que parla de redempció, de llegat, de la relació entre pares i filles i també de Déu.
Barones i una monja, su hija Lisel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados.
Úrsula Corberó es passa al cinema independent amb Ale Jockey, un retrat poètic i desquiciat d'un món en què els cavalls, l'amor i la desaparició s'entrellacen.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar.
No me van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
Seguim amb un film mongol. Si jo pudiera hibernar hasta que todo pase, explica la història d'un estudiant superdotat de família pobra que vol guanyar un concurs de ciència per obtenir una beca. La situació familiar, però, l'obliga a posar-se a treballar. I acabem amb Los Malditos, un film del reputat documentalista Roberto Minervini. Un western poètic i assistencialista ambientat en la Guerra de Secessió nord-americana quan un grup de soldats es qüestionen el significat del seu compromís amb l'exèrcit.
Our troops are down in New Mexico. It's going to take them at least 2 weeks to get up here.
2 weeks.
How old are you?
16.
Recte final del programa d'aquesta setmana i ens endinsem en els locals de restauració de la nostra ciutat i qui millor per fer-ho que el nostre expert, el David Benítez. Què tal, com estem?
Molt bé, Laura.
A veure, avui ens anem fins al barri del centre, a la plaça del Repartidor, per descobrir quin local.
El Racó del Toni. Un local petit, però molt, molt xulo.
Doncs aquí tenim el Ferran Bernés, el seu responsable. Com estem?
Bien.
A veure, va, David, comença, dispara.
El Racó del Toni es un restaurante que ya lleva muchos años abierto en la ciudad, pero hace poco ha habido un cambio de propietarios y ahí es un poco donde entras tú. Explica cómo ha sido esta pequeña aventura.
Pues fue que Toni se jubilaba y se quedaron en el negocio los que le servían el pescado a Toni. Nada, contactaron conmigo, fui a verlo y me dijeron, no te asustes cuando entres porque es muy pequeño.
No lo conocías.
No lo conocía y soy del barrio. Y tal como entré, me quedé mirando, digo, me encanta. Digo, esto es un juguete.
Claro, porque tú eres cocinero y al ser un local pequeño, de ¿qué tiene? ¿Dos mesas? ¿Puede ser? ¿Dos y media?
Tres.
Ahí,
o sea,
tal, lo estamos viendo.
Si se llenan las tres mesas, 9 personas.
Muy bien. Que es una cosa chula, ¿no? Para un cocinero.
Sí, porque también es un poco como tener un chef privado.
Ajá. Claro, es muy, muy personal.
Es muy íntimo, acogedor, tienes un encanto especial.
Bueno, ¿y qué propuesta gastronómica hacéis allí?
Pues mira, es todo pescado y marisco. Todo viene directamente de la lonja cada mañana.
Madre mía.
Y seguimos un poquito la línea que llevaba Tony durante tantos años abierto, lo que estoy incorporando platitos nuevos poco a poco.
Vale, platos nuevos, pero un poco la línea del restaurante es,
sí,
es la misma, ¿no?
Pescado a la plancha y la guarnición es patatas fritas y huevo, y siempre en aceite de oliva. Sí, ahí solo y en la sartén solo se fríen las patatas.
Muy bien. Si fuera la primera vez que voy allí, ¿qué me recomendarías? ¿Cuáles son los platos estrella que no pueden faltar?
El que no puede faltar, el tartar de atún. ¿Vale? Que
eso
ya
lo probamos.
Que ya era un plato estrella de Tony, lo que yo le he dado un poquito la vuelta, le he dado mi toque.
¿Qué le añades?
Secreto.
Bueno, antes lo ponía con tomate natural y ahora lo que le estoy poniendo yo es un helado de tomate maduro con aceite de oliva.
¿Con un helado?
Helado de tomate. Y luego lleva encima un velo que se llama Michemix, que es una especie de michelada que hacen en México, pero le damos textura y lo ponemos encima del atún. Y el atún no se marina, o sea, intentamos tocarlo lo menos posible.
Muy bien. Hay poquitos restaurantes en la ciudad que sigan una línea como la vuestra, apostando por el producto de calidad. ¿Es difícil llevar un proyecto así?
A ver, es complicado también por el impar del cambio de dueño. Todo el mundo conocía a Tony, ya tenía su clientela. Hubo un tiempecito que mucha gente pensaba que estaba cerrado, hasta que ya hemos vuelto a darnos a conocer y poquito a poco.
¿Qué tipo de cliente tenéis ahí? Imagino que algunos de Tony pues seguirán yendo.
Sí, bien, sigue viniendo clientes de Tony y sobre todo mucha gente que viene a hacer negocios.
Sí, es un restaurante así de...
Vienen a hacer negocios, mucha...
A comer bien, ¿no?
Médico de los hospitales de Barcelona. Ahora está viniendo gente del Barça.
¿Gente del Barça?
Sí.
Famosito, gente del Barça, ¿te refieres a...?
A directivos y estamos esperando algún que otro jugador.
Muy bien. Pues tú también cuentas con... O sea, no eres nuevo en esto. Tienes una gran experiencia a nivel de restauración. Háblanos un poco del bagaje que...
Pues tengo una larga trayectoria. Yo hace unos años me marché a Córdoba.
¿A Córdoba?
Sí. Yo conocí a un chef, a Quisco García, que fue el primer estrella Michelin que hubo en Córdoba. Hablé por teléfono con él, me dice, ¿cuándo puedes estar aquí? Y hablamos, y yo mañana cogí el coche y me fui a Córdoba.
¿Así?
Así. Después de una charla de unas 5 horas en la terraza de su restaurante, me dice, empiezas mañana. Era para una temporada y estaba ahí unas cuantas.
Sí, has estado tiempo allí.
Sí, y la verdad que gracias a él aprendí muchísimo, di un giro total a la cocina, y no solo a él, a Ismael, su jefe de cocina, a Jesús, o sea, era... Más que un grupo de trabajo, es una familia. El restaurante Choco es una familia.
Muy bien. ¿Te has traído alguna técnica que puedas usar aquí ahora en el...?
He traído bastante.
¿Sí?
Bastante. Y sobre todo, un postre que hacíamos allá en Choco, que le he puesto torrija, o sea, se llama Torrija Amanecer de Córdoba, y he puesto de Quisco García.
Con un pequeño homenaje
homenaje a él, ya no es amistad, ya es como si fuéramos familia. A día de hoy hablamos, cada semana hablamos.
Y los postres era otra cosa que quería entrar, porque aparte de los platos que entras y ya ves toda la vitrina con muchas cosas, ¿qué postres hacéis allí?
Hago solo 3 postres.
3.
Porque tampoco queremos...
Pero claro, no te puedes liar con mucha cosa porque...
Ni liar, ni sobrecargar la carta. Tenemos el flan de queso que hacía Tony.
Bien.
Porque me dijeron que era un postre que gustaba mucho a los clientes y tal. Y he optado por hacer postres caseros. Y uno es la torrija Amanecer de Córdoba de Quisco. Y luego tenemos otro que es el chocolate con aceite y sal en homenaje al bulli, que es la receta original que creo que es del año 95 que hizo Escribán el bulli. O sea, lo hacemos tal como se hacía en el bulli.
Tal como se hacía, un clásico. No tenéis carta, ¿no? Hablábamos el otro día de que, por ejemplo, sí que hay a lo mejor unos platos que son fijos, pero a nivel de carta no...
No, carta no, eso va en función de la pesca también. Platos fijos sí, tenemos las ostras, que es un fijo, caviar, el tartar no falla nunca, el calamar, o sea, esos son platos que es muy raro que me fallen.
Que pero siempre acostumbran a ver.
Pero, por ejemplo, hoy me entra un rodaballo, me entran dos lenguados. A lo mejor pido una lubina y no hay y me mandan una dorada.
Muy bien, muy bien, muy bien. No, pero cosas siempre chulas.
Y luego también sí que por encargo.
Por encargo.
A lo mejor un cliente, si me lo dice con antelación, pues quiero una langosta, quiero bogavante. Uh-huh. Eso se trae sin problema.
Muy bien. Ya para acabar, el mes pasado os metisteis ahí en la primera vez que entrabais en la ruta de primavera de tapas.
Sí.
Haz un poco la valoración, explícanos qué propuesta era y
la el valoración, objetivo de la ruta. El objetivo fue... Yo soy anticoncurso, no me gustan nada, pero era una oportunidad de darnos a conocer a la ciudad. Porque Tony sí tenía su fama ya hecha, pero nosotros, como aquí dices, éramos nuevos. Y la verdad, fue una locura. O sea, hubo un día que la cola llegaba hasta la Rambla. Vaya. Fueron cerca de 3.000 tapas en 4 días.
No, claro, pero explica la propuesta, que es normal que hubiera esa cola.
Pues la tapa se llamaba lingote de gamba ibérica, uh-huh, y era un lingote de pan brioche de la panadería Panarra, el brioche hospitalet.
Muy bien.
Todo por hacerlo de proximidad. Llevaba una duchelle de setas por encima, una gamba pintada con el aceite de sus propias cabezas, sopleteada. Y por encima va un velo de panceta ibérica embuchada, también sopleteada para que soltara sus propios aceites.
Una maravilla. Yo recuerdo que mínimo creo que fui 3 veces.
Sí, sí, te vi
allí, ¿no?
3 o 4 veces. Mucha gente repitió.
Era una propuesta muy, muy buena, la verdad. Enhorabuena.
Doncs escolta, Ferran, esperem que segueixis al peu del canó des del racó d'en Toni amb aquesta proposta tan interessant. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualmente.
Moltíssima sort, que vagi molt bé. David, com sempre, també un plaer. Ens veiem a la propera. Que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem i avui ho fem amb un artista que aquestes últimes setmanes està ocupant l'actualitat musical. Ens referim a Melody. Després de cada penúltima Eurovisió, la cantant aprofita el ressò d'aquest concurs i treu El Apagón, un tema amb frases molt reveladores. Amb la Melody marxem fins dijous vinent. Que vagi bé.